Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'excepcionalitat hídrica arribarà a Sabadell i a la resta de municipis de la Conca Ter-Llobregat a finals de març o principis d'abril, si no plou de forma intensa i continuada en les pròximes setmanes. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta és la previsió del portaveu de l'ACA, Xavier Duran, que ha fet un estat de situació pessimista de la conca que abasteix Sabadell. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Estem més de dos anys amb aquesta situació. Si bé és cert que a l'hivern, doncs, al ser una època que hi ha un consum més baix, doncs diguéssim que no és una situació tan preocupant com ho seria si estiguéssim ara mateix, doncs, a la primavera, que és l'època, doncs, que comença a haver-hi un increment major de demanda fins i tot a l'estiu, però sí que realment, doncs, clar, observem això amb certa preocupació perquè veiem això, doncs, que va passant el temps, que els episodis de pluges no ens estan afavorint, i això, doncs, està provocant això, doncs, que precisament aquest ritme de aquest descens de reserves, doncs, vagi sent continuat.
Les restriccions d'usos de l'aigua s'ampliaran quan els embassaments arribin al 24%. Ara mateix es troben al 30%.
Tèxtil Olius, la Fundació Bosque Cardellac, la Fundació Privada Tendis i l'arquitecte Manel La Rosa són els guanyadors dels Premis Floc de Llana.
El Gremi de Fabricants ha atorgat aquest migdia els seus tradicionals guardons en reconeixement a les empreses, persones i entitats amb una trajectòria rellevant en el sector.
I en esports, el Centre d'Esports Sabadell recupera Sergi Altimira per al partit contra l'Alcoyano d'aquest diumenge.
Altimira ja està plenament recuperat per les molèsties al genoll. Per contra, Joanet, Adén Gurdiel i Alberto Fernández segueixen de baixa.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem incidències en un punt de la P7, al seu pas per Barberà, on hi ha un quilòmetre de cues en sentit sud. Ja a Barcelona, trànsit tens aquesta hora a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i la Guinagüeta en sentit meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 9 graus a Sabadell, un grau més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Arribaran alguns núvols per la meitat sud del país que han de deixar el cel mig ennuvolat, no han de deixar pas precipitació, mentre que la resta del país tindrem el cel més aviat asserenat. Continuarem parlant d'una temperatura més alta que la d'ahir respecte a aquesta mateixa hora, però atenció perquè sí que de cara al final del dia entrarà tot l'aire fred i de cara a demà ens aixecarem amb un ambient molt més fred que el d'avui. També cal dir que des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta intensitat del fred que afectarà molts municipis de l'interior del territori. I no només aquest, i és que el vent tornarà a reforçar-se cap a l'extrem més nord del Pirineu i també les nevades també ho han de fer. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabadell i la resta de municipis que s'abasteixen de l'aigua de la Conca Ter-Llobregat entraran en fase d'excepcionalitat hídrica a finals de març o principis d'abril. Així ho preveu el portaveu de l'Agència Catalana de l'Aigua, Xavier Duran.
En declaracions al Cafè de la Ràdio ha apuntat quines circumstàncies s'haurien de donar per recuperar els nivells dels embassaments que ara mateix es troben al 30%.
Per arribar al que seria, doncs, recuperar els embassaments, per arribar a un volum al voltant del 50%, recordant-nos això que ara estem en aquest 30%, doncs sí que el que faria falta és que en les capçaleres del riu, sobretot els que abasteixen l'àrea metropolitana, que serien principalment el Llobregat, el Cardener i el Ter, doncs a les capçaleres d'aquests rius hi hagués, en el període inferior, en un mes, unes aportacions d'aigua que fossin al voltant de 300 litres en capçalera. Si hi hagués aquesta aportació d'aigua, això, doncs, permetria, doncs, que hi hagués una aportació d'aigua cap als embassaments i això permetés, doncs, que hi hagués un lleuger repunt de reserva.
Si no arriben pluges, la fase d'excepcionalitat hídrica s'activarà quan els embassaments arribin al 24%. Duran insisteix que la situació és molt similar a la del 2007, però ara es compta amb molts més recursos per pal·liar-la, com les desanalitzadores de la Tordera i el Llobregat i l'ús d'aigua regenerada. De fet, sense aquests recursos, l'ACA assegura que ja s'hauria arribat a l'excepcionalitat fa setmanes.
L'Ajuntament de Sabadell recorda als veïns i veïnes de Torre-romeu que la responsabilitat de les passeres del riu Ripoll és de l'Agència Catalana de l'Aigua, precisament. Mar Molina és regidora d'Urbanisme.
Les obres de les passeres que s'estan duent a terme al riu Ripoll és una obra de la Generalitat que la fa a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, des de l'Ajuntament, el que estem fent des de la Regidoria de Transició Energètica és supervisar l'obra i juntament amb els veïns i amb l'Associació de Veïns del barri és millorar l'accés de provisional d'una de les passeres perquè es pugui fer servir mentre duren aquestes obres i, per tant, la solució definitiva de la passera la tindrem quan la Generalitat acabi la mateixa.
La polèmica neix arran de la demolició de les dues passeres metàl·liques de Cal Grau i el molí d'en Fontanet, que s'estan rehabilitant.
Els veïns denuncien que els han deixat sense un pas alternatiu per travessar el riu Ripoll. Manuel Moya, president de l'Associació de Veïns, explica que si es vol creuar el riu de forma legal i segura, s'ha de fer un recorregut que té una durada d'una hora.
Per anar d'allí tens que agafar dos autobusos. No, un autobús no va allà, sinó que tens que agafar dos. I donar la volta pues, se tarda molt, per un mínim una hora. Y si vas por el puente de la Salud, pues imagina que tienes que pillar allí al cementerio y luego bajar por allá y subir a la Torre del Agua y luego bajar por aquí. O sea que es mucha, mucha vuelta, mucha.
Per evitar aquests desplaçaments, alguns veïns s'han organitzat i han creat un pont a base de pedres i plàstic. Tot i que no és del tot segur, tothom l'utilitza per evitar-se la caminada d'una hora.
Al mes de febrer es reprendran les obres del carrer Caucas. Els treballs s'havien hagut d'aturar al desembre a causa d'incidències en l'activitat de l'empresa adjudicatària. Les actuacions de reurbanització preveuen convertir el carrer Caucas en una via de sentit únic en direcció al carrer de l'Himàlaia, així com l'ampliació de les voreres.
Ràdio Sabadell. Notícies.
L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat un primer esbós del cens del 2021 a Sabadell, que s'ampliarà a partir del mes de febrer. Tot i això, de moment ja es poden consultar algunes dades interessants sobre la mobilitat interna, la població activa i el nivell d'estudis.
Per exemple, el cens indica que dels 217.000 habitants de la ciutat, més de 103.000 és població activa, o que una quarta part té estudis superiors. Ho ha detallat Roger Roca, tècnic de l'Observatori de l'Economia Local, al Cafè.
Estem ja fregant les 55.000 persones i això està, diguéssim, augmentant de forma significativa respecte als resultats de censos anteriors, no? I és aquest major accés de la població a nivell d'estudi superior.
D'altra banda, també destaca que un de cada tres sabadellencs fa 10 anys que viu al mateix habitatge o que prop de la meitat ha canviat de casa però continua a la ciutat.
Hi hagi 24.000 persones, això és un 11%, que sempre han viscut a la mateixa llar, doncs ja ens fa veure, no?, aquest alt percentatge que hi ha de rotació dintre de la ciutat i cap a fora de la ciutat, no?
Aquest cop el cens s'ha elaborat a partir de molts registres administratius en lloc de basar-se només en les entrevistes a la població. Per això, Roca assenyala que les dades seran més acurades i semblants a les del padró municipal.
El Gremi de Fabricants ha atorgat avui els tradicionals premis Floc de Llana, uns premis que són un reconeixement a empreses, persones i entitats per la seva trajectòria rellevant en el sector tèxtil i en l'àmbit econòmic, social i cultural, representants a la ciutat.
En aquesta edició s'han guardonat l'empresa Textil Olius, la Fundació Bosch i Cardellà, la Fundació Privada Tendis i l'arquitecte Manel La Rosa. Precisament, jo he assistit a l'acte i he pogut conversar amb La Rosa. Moltes gràcies per atendre'ns, Manel. Com et sents després de rebre aquest guardó, aquest reconeixement?
Ara més tranquil, perquè abans de rebre'l sempre tens un punt de nervis o de com anirà, o i ara està superat.
T'has definit, perquè hem fet veure que t'havien definit ells, però m'acabes de dir que t'has definit tu en el teu discurs com a activista. Per què has volgut fer doncs, aquest apunt?
Jo crec que era la intenció que ells mencionaven en formes més elegants, que era una persona que toca moltes tecles o que participa de molts temes socials, no? I per tant, jo crec que és això. I per tant, també he volgut dir que aquesta activitat d'activisme, que no era solament individual, sinó que el compartíem amb més gent, que són els que treballem temes com de ciutat o de Vallès, i també amb institucions, perquè amb el Gremi de Fabricants, amb Fem Vallès, amb entitats de Terrassa, de Granollers i moltes altres, hi treballem quotidianament i fem activisme, fem propostes per anar endavant.
Gremi de Fabricants, heu dit que treballeu conjuntament. En què treballeu conjuntament i una mica quins són els reptes que tu has esmentat també en aquest discurs?
Amb el Gremi portem temps treballant en el Ripoll, amb mirada que les velles fàbriques avui buides tornin a tenir activitat econòmica. També vam fer fa temps un treball que era de repensar i potenciar a l'alça tot el polígon del sud-oest, perquè és un polígon amb carrers immensos, ben comunicat per autopista i per ferrocarril, i per tant que té un potencial de ciutat molt gran. I també amb el gremi participem de Fem Vallès i d'un debat que ja no és d'escala exclusivament sabadellenca, perquè ja no pot ser-ho, que és el futur econòmic del nostre entorn, i aquí anem des de Terrassa fins a Granollers, i també ho fem amb entitats. Per tant, no és un activisme individual, que hi té la seva càrrega de persones, però també és un activisme, diguem-ne, en moltes institucions.
I l'última pregunta, i et deixo anar a gaudir d'aquest pica-pica. On guardaràs aquest premi, aquest guardó que t'han donat? Tens ja alguna estanteria típica a casa teva per anar-ne acumulant? O un lloc més casual?
Bé, de llocs no en tinc tants de premis, eh? És a dir, que el podrem posar ben posat.
Però que aniran arribant, tu d'on temps al temps?
El premis, el que estaria bé és que tinguéssim èxit amb alguna de les coses que plantegem a escala de Vallès. Sabem que escala de Vallès i escala de ciutat, en el fons, és el mateix. I ens està costant molt, i portem 10 anys picant pedra i no ens en sortim. De coses tan elementals, doncs, com que a l'estació de Vulpellera es puguis agafar la línia de Renfe, que val un milionet d'euros, portem 10 anys reclamant-ho. És a dir, que la nostra situació no seria d'obtenir premis, sinó d'obtenir algunes petites victòries. I no són individuals, són de moltes entitats el que estem demanant. Aquest és el nostre objectiu.
Menys premis i més victòries col·lectives.
Exactament.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Els comuns asseguren que si el govern de la Generalitat destina un sol euro al quart cinturó, deixaran de donar suport als pressupostos. Així ho ha assegurat la presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, qui considera que està desfasat i genera sobrecostos. A més, lamenta, diu, l'obsessió que hi té el PSC.
Aquesta alternativa al quart cinturó passa per reforçar la xarxa ferroviària i també per millorar les carreteres i la connectivitat amb els polígons industrials. Per tant, obsessionar-se amb el quart cinturó com està fent el PSC suposa una mirada al passat, no representa un projecte de futur i per això també interpel·lem al conseller de Territori, que a més ha sigut alcalde de Sabadell i una de les persones més reivindicatives en contra del quart cinturó, a no cedir al xantatge del PSC i per tant a no fer passos enrere.
L'acord dels pressupostos dels comuns amb el govern de la Generalitat inclou la dotació per l'estudi del perllongament dels ferrocarrils fins a Castellà i la seva connexió amb la C-58 salvant el bosc de Can Deu.
L'alcaldable Joan Mena ha demanat a l'alcaldessa Marta Ferrés que intercedeixi davant del PSC per desbloquejar els pressupostos.
Vull interpel·lar directament a l'alcaldessa, a la senyora Marta Ferrés, que ens ajudi a desbloquejar aquests pressupostos, perquè desbloquejar els pressupostos a Catalunya serà positiu per Sabadell, serà positiu pels sabadellencs i per les sabadellenques, i per tant li demanem que no tingui una mirada en clau partidista, que no s'aproximi als pressupostos pensant en què li interessen al seu partit polític, sinó que ho faci com a alcaldessa pensant en quins són els interessos dels sabadellencs i les sabadellenques.
La setmana que ve es vota al Parlament la moció sobre la mobilitat als Vallesos.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
El col·lapse actual de la justícia es resoldrà en bona part amb la mediació. Així ho creu el president de la Comissió de Mediació del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Miguel Sánchez López, que ha intervingut aquest matí al Cafè de la Ràdio. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Davant d'un sistema judicial saturat i amb pocs recursos, el lletrat Miguel Sánchez defensa que la mediació és una bona alternativa per a la resolució de conflictes.
Arbitratge, conciliació, en aquest cas també la proposta de la mediació, tot un ventall de possibilitats abans d'anar a un jutjat que potser no em dona la solució, no em dona la solució que jo busco o no em dona la solució ni comparteixo el criteri o no entén per què no m'ha donat la raó, o ni siquiera no entén per què me l'ha donat.
Segons dades del Col·legi de l'Advocacia, l'any 2021 es van acceptar gairebé 200 sol·licituds de mediació, la majoria relacionades amb temes de família. Demà es commemora el Dia Europeu de la Mediació.
L'Ajuntament fa un pas més en el foment de la igualtat i la prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques amb el desplegament dels anomenats agents liles en 3 instituts de la ciutat. L'objectiu és que els més joves puguin prendre consciència d'aquesta realitat i apliquin accions per evitar-les en el seu entorn més proper.
El nou servei comunitari ha engegat aquesta setmana al Narcís a Freixes amb una primera sessió adreçada a alumnes de tercer d'ESO. La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, parla de la importància de tenir un programa així.
Crec que és molt necessari la implantació d'aquest nou servei comunitari, que és el servei comunitari dels agents Liles. És un servei que ha començat a tres instituts de la nostra ciutat i crec que és molt important també implicar els nostres joves en la lluita contra la violència masclista i també implicar-los a ells en tenir una ciutat més igualitària.
El servei es va aprovar el curs passat als instituts Can Oriach i Escola Industrial, que hi tornaran a participar els pròxims mesos.
La Marató de Sang, que aquests dies s'està promovent al Banc de Sang i Teixits per arribar a les 10.000 donacions en una setmana, passa avui per Sabadell. Falta poca estona perquè tanquin els dos punts de donació que hi ha a la ciutat i avui és l'últim dia per participar a la Marató.
Sí, per tant, els que estiguin interessats en donar sang poden anar a la Biblioteca Vapor Badia fins a 8:15 i a l'autobús que hi ha a l'Eix Macià fins a 9:15. Joan Grífols, director assistencial del banc, ha explicat al Cafè de la Ràdio que hi havia força sabadellencs amb cita prèvia.
Hem de tenir en compte que en tot l'any passat a Sabadell vam fer de l'ordre d'uns 5.500 donants. Per avui hi havia unes xifres bastant elevades i hi havia enregistrats de l'ordre d'uns 150-175 donants. Exactament no et puc dir la xifra, però vull dir, rondaven els 150-175.
De totes maneres, ha recordat que no cal reservar hora per donar sang. Si avui no hi podeu participar, Grífols també ha recordat que el pròxim 27 de gener tornaran a la ciutat, ja que l'objectiu del banc és tenir una bona regularitat de donacions.
Les maratons són fets de visibilització de la donació, però a nosaltres ens interessa la donació del dia a dia. Cada dia necessitem realitzar unes 1.000 donacions perquè cada dia subministrem de l'ordre d'uns 800-850 components sanguinis.
L'objectiu del banc és tenir reserves per a 8 dies, mentre que ara només en tenen per 6. Tot i això, és suficient per garantir les transfusions, ja que s'ha arribat a èpoques en què només es tenia marge per a 4 dies.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Les joies dissenyades per la sabadellenca Mariona Raut són candidates a lluir-se aquest diumenge durant la 15a gala d'entrega dels Premis Gaudí. El Col·legi de Joiers de Catalunya ha escollit la col·lecció Connexió de la sabadellenca, juntament amb propostes d'una trentena de joiers d'arreu del país.
Les joies escollides es presentaran a les actrius i directores de cinema com a complements al seu look durant la gala. A Raut ha explicat al programa al matí d'aquesta emissora com ha dissenyat aquesta col·lecció.
De la pregunta que ens fem, que em faig quan amb qui estic connectada o amb què estic connectada. I a partir d'aquí us simbolitzo amb un conjunt de rodonetes de plata, sostenible i tèxtil. Una mica també per jugar la connexió entre diversos materials, com pot ser la plata i el tèxtil, també pensant en Sabadell Tèxtil. Uh-huh. I el que puc fer amb aquestes peces també és com personalitzar-la segons el grup, no? Si estem connectats a 4, 5 o 6, podem fer peces de personalitzades.
A Raúl assegura que les seves joies són lleugeres i es poden portar en el dia a dia. No obstant això, pels Gaudí hi ha afegit un collaret més vistós per a una ocasió especial.
En qüestió de minuts, a les 8, l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe al Teatre de la Faràndula el Bolero de Ravel. Aquest moviment orquestral està inspirat en la dansa espanyola de fa gairebé un segle.
Andrés Salado serà el director de l'orquestra en aquest concert i diu al programa al matí que l'obra ha traspassat a l'autor.
Traspassó el propio Ravel, ¿no? Sí. Él nunca pensó que pudiera tener tanto éxito una obra que al comienzo fue concebida para como un mero estudio, ¿no? Sobre la instrumentación, sobre el ritmo y pensada, concebida como un mero estudio y pensada para ser bailada, ¿no? En un ballet.
L'any 1993 va ser reconeguda com la peça més interpretada per orquestra de tota la història. Es toca cada 10 minuts en algun lloc del món. Des de fora sembla que la frase es repeteixi 16 vegades.
És un enorme estudi de la evolució del timbre i la dinàmica d'una orquestra, des del sonido más lejano, más casi real, ¿no? O extraterrestre, del pianísimo lejano de la caja esa que empieza el tambor, la caja que empieza lejana, despacito, hasta llegar pues, a un fuerte orquestal de casi 90 efectivos tocando en 4 veces, ¿no? Es algo absolutamente... Y repitiendo siempre la misma melodía.
El bolero s'acompanya al programa del concert per a contrabaix d'Efraín Ocher, interpretat pel contrabaixista veneçolà Edixon Ruiz, el poema sinfònic Libertadores d'Òscar Navarro i també Sense Mallà del compositor Silvestre Revueltas.
Hem obert una nova estació de servei Shell, encara més a prop teu. A Sabadell, al carrer de Rocafort 123. Vine i gaudeix de tots els avantatges que t'oferim amb la nostra aplicació Mi Energia Disa. Descarrega-te-la ja i aconsegueix fins al 8 de febrer un val de 5 euros per al teu següent proveïment de carburant a Shell Rockblum. Visita'ns i prova el servei i qualitat Shell.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Presó sense fiança per Dani Alves, acusat d'agressió sexual a la discoteca Sutton de Barcelona.
La jutgessa d'instrucció ha pres la decisió que havien demanat la fiscalia i l'acusació particular perquè considera que hi ha un risc de fuga important. La víctima ha assegurat en el seu judici que Alves la va agafar del coll i la va violar, mentre que l'exjugador del Barça ha negat els fets.
La defensa de Carles Puigdemont alega al Suprem que no pot emetre una ordre de detenció nacional contra ell sense el permís de l'Eurocambra.
A més, argumenta que el Tribunal Suprem no és competent per jutjar-lo perquè és eurodiputat i que Puigdemont no pot enfocar-se a dos procediments per uns mateixos fets, en referència al del propi al Tribunal i al del Tribunal de Comptes.
I Espanya no pot allargar l'excepció ibèrica més enllà del desembre d'aquest any.
Així ho han confirmat avui des de la Comissió Europea, vinculant aquesta mesura a les ajudes temporals per Ucraïna, fixades fins a finals d'any. D'aquesta manera respon el govern espanyol, que demanava allargar l'excepció ibèrica fins a finals del 2024.
Esports.
Sergi Altimira és la principal novetat al Centre d'Esports Sabadell per rebre aquest diumenge l'Alcoyano. El migcampista de Cardedeu es va perdre l'últim desplaçament a l'Estadi Balear, però ja es troba plenament recuperat de les molèsties al genoll. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Per contra, Joanet, Adán Gurdiel i Alberto Fernández segueixen sent baixa per lesió. Tampoc hi serà per sanció César Morgado. En roda de premsa, Lladó ha demanat que els centrals facin un pas endavant en absència del capità.
El miro els entrenaments i crec que està en un dels millors moments des del que el conec jo personalment. Està ràpid, està concentrat, està ficat. El trobarem a faltar, és evident, però bueno, el substituirem i també Isma i Pau i Guillem Molina, no? Que li va tocar jugar a Balears de Carreler, hauran de fer aquest pas endavant, estan preparadíssims per fer-lo i sí, contemplo també Ricard pel centre a l'esquerra, veurem com queda l'11, però jo crec que ha de ser un al·licient que no hi sigui el César per veure realment també que podem amb tot i que seguim endavant.
Davant hi haurà un Alcoyano que ja podrà comptar amb el lateral Rubén Lobato, però encara no amb el migcentre Pierre Acono. Tots dos són els últims reforços de l'equip de Vicente Parra. Són declaracions del tècnic alcoyà a l'Hotel Suís.
Nosotros nos tenemos que reencontrar nosotros mismos, ¿no? Estamos recuperando jugadores, estamos intentando encontrar la mejor versión también de esos jugadores. Hemos tenido dos o tres incorporaciones que tienen que sumar mucho también. Y eso ahora mismo es nuestra mayor preocupación, ¿no? Luego saber que este Sabadell de ahora es muy práctico y que nosotros ahí pues no tenemos que ser menos prácticos, ¿no? También tenemos que ser muy inteligentes y manejar esos pequeños detalles del partido.
Recordem que tots dos equips estan empatats a 24 punts, però mentre el Sabadell busca la tercera victòria i la tercera porteria a 0 consecutiva, l'Alcoyano només ha guanyat un partit dels últims 13. A 4:45 de diumenge arrencarà aquest primer duel de la segona volta des de mitja hora abans al Sabadell en joc.
Qui també té un duel de dinàmiques contraposades aquest diumenge, Primera Catalana, és el filial del Centre d'Esports. Els de Marc Nomen busquen la quarta victòria consecutiva contra una Igualada que encadena 4 derrotes seguides.
Tots dos van arrencar el mes de desembre igualats a la taula i ara la diferència és d'11 punts. El Sabadell ve, de fet, les posicions de la futura Superliga Catalana amb un triomf. Nomen, però, alerta que els de la Noia han canviat recentment el seu cos tècnic.
Ja la setmana passada guanyaven 2-0 la Guinagüeta, però van patir una remuntada. Me'ls haig de mirar i sobre això, sobretot, primer les nostres línies de progressió, perquè crec que hem de ser un equip dominant i ser l'equip, sobretot, sempre que puguem, l'equip proactiu dintre de la competició.
El duel arrencarà diumenge, 13:45, al complex esportiu Les Comes d'Igualada.
En futbol formatiu, demà hi ha doble ració de juvenils a Olímpia. El divisió d'honor del centre d'esports pot fer un pas més cap a la permanència després de sumar 7 punts dels últims 9.
Tot i això, l'assignatura pendent del juvenil A és guanyar a casa, un fet que no succeeix des del 23 d'octubre. Edu San José, que s'estrena a la banqueta d'Olímpia com a primer entrenador, destaca les qualitats del Badalona, que es troba 3 punts per sota.
Som conscients que a la divisió d'honor no hi ha cap rival fàcil, però és que a sobre de Badalona sembla un equip molt, molt ben treballat, que té molt clar el que fa. És un equip que surt després de recuperar, per mi, els millors de la Lliga. Ja vam patir a la primera volta, on es van posar 2-0.
Això serà a les 4. Abans, a 13:45, el juvenil B rep l'Adam B en l'última jornada de la primera volta a la Lliga Nacional. Després de la maneta, Figueres, els de Conrad García, s'enfronten al tercer classificat. 8 jornades invicta, amb els mateixos punts que l'Espanyol, i a un del Barça. Per això, el tècnic espera un partit de màxima dificultat.
Juguem contra un tros de rival. Sabem les capacitats que tenen a nivell ofensiu i a nivell de joc l'Adam, que també està en una dinàmica molt guanyadora a les posicions capdavanteres de la Lliga. I nosaltres és veritat que arribem bé, que arribem amb aquest punt de confiança que et dona haver guanyat i amb certa contundència els dos partits d'aquest nou any, però serà un partit on tot això importi ben poc.
Per la seva part, el Mercantil té una sortida també exigent al camp del juvenil B del Cornellà. Quart contra cinquè i només 2 punts de diferència. Marc Xalabarder és el tècnic mercantilista.
Fora de casa costa moltíssim puntuar, guanyar. Portem només una victòria fora de casa. Aquí a casa sí que ens estem fent molt forts, però fora ens està costant molt més. Així que, bueno, intentarem plantejar un partit similar al que hem fet avui, de ser un equip valent, de ser un equip agressiu. Cornellà és molt bon equip, és un equip també molt intens, és un equip molt vertical, té jugadors de molt de talent. Llavors, bueno, costarà moltíssim com cada partit, però l'afrontem amb ganes d'anar a guanyar.
Aquest duel arrencarà 16:45 de la tarda de demà.
En pàgina poliesportiva, la selecció espanyola d'handbol amb el sabadellenc Dani Fernández s'ha classificat per als quarts de final del Mundial d'handbol de Polònia i Suècia.
Els hispanos han sumat la seva segona victòria a la main round després de tombar Eslovènia per 26-31 en un partit força igualat fins als últims minuts, quan els de Jordi Rivera han trencat el marcador. Fernández, tot i anar convocat, s'ha quedat novament sense jugar. L'últim partit, diumenge a les 9, servirà per definir el primer lloc del grup.
I no deixem l'handbol perquè l'Oar Gràcia femení rep el carrer Bocaccio al Gavà amb la intenció de seguir ficant pressió al Mislata. Amb els resultats de l'última jornada, les de Carol Carmona s'han situat ja a un únic partit del líder de la divisió d'Honor Plata.
Si l'Oar ha guanyat 9 de les últimes 10 jornades, les gavanenques són 12enes amb només 8 punts. Tot i això, a la primera volta van haver de suar la cancel·lada per guanyar de 5. La mateixa Carmona assegura que les rivals surten amb un plus de motivació pel fet de ser segones.
Al final és l'extra motivació. Són equips, no?, que al final pues, hi ha partits que no guanyen, no treuen els punts, però segons quin equip ve a casa o viatgen elles, un equip de la part alta, motivació extra, doncs volen guanyar equips difícils. I això és el que de moment ha estat passant.
Demà a les 6, Gràcia Gavà, al carrer Bocaccio. L'endemà a la 1 serà el torn del masculí a la pista del Bordils, històricament inexpugnable, tot i que els gironins no acaben de rutllar enguany. L'extrem Guillem Correro sap de sobres prop de la dificultat d'aquesta visita.
Més tenint en compte que l'any passat va ser el primer partit també de la primera volta i va ser casa i el vam perdre, així que ja et dic jo que tots els de l'equip no ens el prenem com un partit fàcil per res del món.
A la primera volta l'Oar va guanyar de 2 al carrer Bocaccio. Recordem que els de Pere Iats es troben empatats amb 5 equips més a 22 punts, a 2 del Sant Cugat i a 5 del filial del Granollers.
I en waterpolo, els dos sèniors de l'Astralpool Natació Sabadell tornen a tenir un cap de setmana molt assequible a l'inici de la segona volta de les dues divisions d'honor.
El femení visita demà a les 5 la piscina del Boadilla madrileny, penúltim classificat, i a 3/4 d'hora més tard el masculí té duel Vallèsà Molins de Rei contra el Rubí, que és el cué encara sense guanyar.
I Iker Pajares disputa uns minuts la segona ronda del torneig de campions d'esquaix de Nova York.
L'esquaixista sabadellenc s'enfronta a 3/4 de nou a l'egipci Tarek Momen, 6è cap de sèrie i número 7 del món. Els últims 4 precedents entre tots dos han acabat amb derrota de Pajares. El del tenis Sabadell, recordem, es va estrenar en aquest torneig de categoria platí amb una victòria per 3-0 contra l'anglès James Wilstrop.
Gràcies, Helena. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 20 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.